Bon dia de nou amb tots vosaltres aquí al Tres Barret.
Aquest programa cultural i literari de Ràdio Falset que us arriba després de l'Espai Rodamont.
Aquest espai literari, que està inclòs dintre del magazín els dissabtes al matí de Ràdio Falset de Finestra, i que al llarg de la temporada ens volem adreçar a vosaltres amb l'esperit de servei.
I oberts a les vostres crítiques i suggeriments per tal de millorar-lo.
I per tal que pugueu fer aquestes aportacions, us donem dos telèfons i una adreça de correu electrònic.
Que són els següents: el 977-83-0044 i el 977-83-1135. I el correu electrònic, laradio@falset.net.
Doncs ja ho sabeu, si voleu fer suggeriments o millorar alguna cosa al programa o criticar-lo, doncs benvinguts amb aquestes adreces. Perquè quan ens vam plantejar precisament fer aquest programa ja sabíem que és difícil fer un programa literari, però nosaltres hi posem el màxim esforç i il·lusió perquè us interessi.
Com sempre, i mensualment, us anirem portant en aquest espai un seguit d'apartats, com ara
notícies breus al voltant de la cultura i de la literatura.
Us farem també un recull i us esmentarem alguns premis i concursos als quals pugueu presentar els vostres treballs literaris o artístics.
També us farem una recomanació molt personal d'un llibre i d'una bona lectura, i també alguna vegada, si tenim ocasió, us parlarem de l'autor.
I tindrem també un aparador de llibres perquè pugueu triar i remenar els llibres que més us convinguin segons els vostres interessos.
I acabarem el programa amb la lectura de la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
I ara ja, sense entretenir-vos més, comencem amb les notícies del Tres Barret.
Els comerços de Reus participaran en el programa Voluntaris per la Llengua. El Centre d'Innovació Lingüística de l'Àrea de Reus i la Unió de Botiguers han signat un conveni pel qual els comerços de la ciutat es poden adherir al programa Voluntaris per la Llengua, el qual pretén facilitar l'aprenentatge del català a les persones que l'estan estudiant. Les botigues que s'adreixen a la campanya s'han de comprometre a atendre en català els clients en català, encara que aquests els parlin amb dificultats. D'altra banda, el Consorci d'Innovació Lingüística oferirà als comerços associats a la Unió de Botiguers un seguit de serveis per millorar la qualitat lingüística del comerç de la ciutat. Les botigues que s'apuntin al programa Voluntaris per la Llengua estaran identificades com a tals amb un adhesiu que s'enganxarà a l'entrada o als aparadors de l'establiment. Els comerços, doncs, hauran de col·laborar en l'aprenentatge i la integració lingüística d'aquelles persones que estan estudiant català i que encara no dominen prou bé la llengua. La llista d'aquests comerços adherits es farà pública i se'n farà una difusió a prop dels 500 alumnes que estan fent aquest programa, que participen al programa Voluntaris per la Llengua. I jo, doncs, llanço aquí el repte que es vol dir que Falset facin exactament el mateix.
Bé, doncs, i seguint amb aquesta tònica, us parlarem ara del programa Lletres a Taula. Un total de 9 restaurants se sumen a la Tardor Literària de Tarragona amb el programa Lletres a Taula. Aquesta iniciativa, que arriba a la seva quarta edició, consisteix en confegir per part dels restaurants una sèrie de menús que estan relacionats amb la literatura i que realitzen amb col·laboració directa amb un escriptor del Camp de Tarragona. Aquesta col·laboració continuarà amb la celebració en cadascun dels establiments d'un sopar literari amb l'escriptor elegit. Els escriptors són Francesc Valls, Adam Manyé, Montserrat Abelló, Lourdes Malgrat, Gòria Ganga, Cinta Mulet, Jordi Cervera, Fina Angués i Òscar Palazón. I els restaurants són Arcs, Barhaus, Barquet, El Llagut, El Terrat, Hotel Ciutat de Tarragona, Merlot, Piscolabis i Sí Senyor. Està previst iniciar Lletres a Taula el dia 6 de novembre amb una jornada gastronòmica a la Rambla Nova. També, com a novetat, aquest any se sortejaran dos caps de setmana, una a Tortosa i l'altra a Barcelona, entre les persones que vagin als restaurants a degustar aquests peculiars menús.
Qui més qui menys, tothom coneix alguna característica anecdòtica de l'obra de Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver, per exemple, o que els liliputencs són uns éssers petits de mida i mentalitat, o que Gulliver va viatjar també a un país on el menut era ell i no pas els altres. Però potser són menys desconeguts el tercer i el quart viatges al país dels Hulians, els cavalls nobles i purs dels quals Gulliver es veurà obligat a separar-se. El traductor de Swift al català, Francesc Francisco Busquets, ha explicat que tres anys després de Jonathan Swift encara la seva obra incomoda. Els viatges de Gulliver és un mirall cruel que ens retorna a la nostra pròpia imatge sense embuts. Això ha declarat el seu traductor. L'acte que va aplicar incondicionals de la literatura de viatges va començar amb la lectura a càrrec del lector Joan Guas d'uns quants fragments del clàssic anglès. Fragments que es mostren els atacs de Jonathan Swift a la política i a la societat de la Gran Bretanya i Irlanda del segle XVII. Dels quatre llibres o capítols que conformen la novel·la, molt probablement els més coneguts són els dos primers, que relaten els viatges de Lemuel Gulliver a l'Iliputut i Brodingham al País dels Gegants. Però allà on recau la força de la crítica mordaç de Swift és en els dos darrers, el viatge a la Puta, Balnibari i Gulli, bueno, un nom estranyíssim, Guldubriki, Lugani al Japó i viatge al País dels Hulians. El tercer viatge, Swift carrega les tintes contra l'imperialisme britànic i l'opressió que provoca a la veïna Irlanda. També es mostra antibericista i fa dir a un dels personatges que les màquines destructores han estat inventades per un geni pervers enemic de la humanitat. Per allà on Swift es mostra més impecable és en el desencant i la desconfiança que mostra envers l'espècie humana, al quart i darrer llibre, un món on els cavalls són uns éssers purs i nobles d'esperit, que ni tan sols coneixen el concepte de mentida, mentre que conviuen amb uns animals, els yahús, que són els homes, éssers corruptes, malvats i cobdiciosos. Després de reconèixer-se com a yahú i veure's obligat a deixar el país, Gulliver sentirà un fàstic profund per la terra on torna i desistirà de la quimera transformar els yahús anglesos.
El dramaturg Harold Pinter, un dels representants de l'anomenada generació dels Angry Young Men, joves airosos britànics dels anys 60, acaba de guanyar el Premi Nobel de Literatura. Harold Pinter guanya aquest premi quan pràcticament acaba de deixar el teatre i també en un moment que dissortadament es troba lluitant contra un càncer d'esòfag que li va ser diagnosticat l'any 2002. Recent complerts els 75 anys i després de 29 peces teatrals, entre elles algunes tan famoses com la festa d'aniversari, Vells temps, L'habitació, El porter, El silenci, Llum de lluna, així com diversos guions de cinema i teatre, com La dona del tinent francès, Diari d'una tortuga, El judici de Franz Kafka, entre altres, Pinter es confessava últimament esgotat. Harold Pinter ha estat sempre, en el fons, un escriptor polític. En la seva temàtica sempre surt la preocupació per la relació entre el botxí i la víctima, el torturador i el torturat, l'amo i l'esclau. També s'ha referit a la guerra d'Iraq com un acte premeditat d'assassinat de masses i també parla de George Bush com un monstre descontrolat. El seu teatre es troba influenciat per la novel·lística de Franz Kafka. Utilitza un llenguatge planer però carregat d'ambigüitat, de pauses, de silencis de gran efecte teatral. El dramaturg britànic estava commogut ja que no s'esperava guanyar aquest premi i quan li van preguntar per què creia que havia obtingut aquest guardó, ell va contestar: "Això és el mateix que em pregunto jo".
Miquel Martínez i Adolf Bertran són els Premis Ciutat de Gandia. Els Premis Literaris Ciutat de Gandia han estat protagonitzats per periodistes aquest any. El de poesia, Ausias Marc, ha estat per el periodista de Ràdio Nacional d'Espanya, Miquel Martínez, per Ravals de l'Alegria. I el de narrativa, que porta per títol Joan Martorell, l'ha guanyat el redactor del País, el País Valencià, Adolf Bertran, per el seu llibre Les llunes de Russafa. Aquestes dues obres es publicaran molt aviat a edicions 3 i 4.
L'Ebre es converteix en el Sena en el rodatge de la pel·lícula El perfum, basada en la novel·la de Patrick Susskind. L'Ebre, com hem dit, es converteix en el Sena. El riu, al seu pas per Tortosa, és l'escenari durant 4 dies del rodatge de la pel·lícula El perfum, una pel·lícula ambientada al París del segle XVIII. Es tracta d'un projecte cinematogràfic d'abast internacional que ha congregat durant aquests dies desenes de curiosos a les ribes del riu a Tortosa. En aquest rodatge intervenen una seixantena de figurants de les Terres de l'Ebre que s'han de posar a la pell de pescadors, de transeünts mal afaitats, de comerciants que trafeguen amb sacs, de pagesos enfangats o dones que fan la bugada, personatges del segle XVIII que es congreguen al voltant de l'Ebre per recrear l'ambient del port fluvial a París. El perfum s'ha rodat al llarg de l'estiu a diverses localitats catalanes, com Barcelona, Figueres, Besalú, Martorell i ara Tortosa. La pel·lícula està dirigida per l'alemany Tom Tykwer i es tracta d'un film basat en la novel·la harmònica de Patrick Süskind, on es narra la història d'un perfumista parisenc del segle XVIII. A més de Ben Whishaw i Dustin Hoffman com a actors principals, en el repartiment també hi participen Luis Tosar, Aitana Sánchez Gijón, José Coronado, Leonor Walting, Juan Diego i Ángela Molina. La productora del perfum és l'empresa alemanya Constantin Films, de la qual està Bernd Eichinger, productor, entre d'altres, de pel·lícules de gran èxit internacional com El nom de la rosa, La casa dels espíritus o La història interminable.
Maria de la Pau Gené i Jaime Bailey, guanyadora i finalista del Premi Planeta, són exprotagonistes amb les seves novel·les Passions romanes i De repente un àngel. A més a més, ja sabeu que els vots dels escriptors que no es coneixien abans es van mostrar molt disposats a defendre les seves obres, perquè ja sabeu que va tenir certes crítiques d'un membre del jurat i per tant doncs, volen defendre'l i ho faran a partir del llançament del llibre, que és, si es preveu, a partir del dia 8 de novembre. I per tant, quan sortia el llibre al carrer, doncs, de Passions romanes, el guanyadora, i De repente un àngel, el finalista, doncs, se'n sentirà a tornar a parlar altra vegada del Premi Planeta d'enguany.
I ara ens n'anirem al nostre poble. Bé, l'Obra Social i la Fundació La Caixa organitzen aquesta tardor diverses activitats relacionades amb el llibre i la literatura adreçades a les biblioteques d'arreu de Catalunya. Així, a la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa, de Falset, es realitzaran les següents activitats. Del 25 d'octubre al 25 de novembre, la biblioteca acollirà l'exposició Micra homenatge a Joan Oliver, Pere IV, concebuda a partir del poema Tirallonga, de monosíl·labs, poema molt representatiu de l'autor. Es tracta d'un poema molt representatiu, com dèiem, prou llarg, prou popular, prou madur en el domini de la llengua i també prou infantil en el seu aspecte lúdic, com centrar merescudament tota l'exposició. Llavors, el divendres 4 de novembre a les 7 de la tarda i dins del cicle Temps de Poetes s'interpretarà El espejo de Carballo, de Manuel Vázquez Montalbán. Es tracta d'una dramatització a partir de la figura literària de Carballo per aproximar-nos a la figura del seu autor, Manuel Vázquez Montalbán, dirigit i interpretat per Maribel Martínez i Eva Saumel, que ja han visitat la biblioteca en altres produccions. I el dia 29 de novembre, a les 6:30, va d'Andersen, una hora del conte molt especial. Un petit homenatge a Hans Christian Andersen i a la seva obra. Què passa si un soldadet de plom es troba una venedora de llumins que va conèixer una sireneta que volia fer un ninot de neu amb un escarabat al nas, que havia viscut amb la neguet lleig, que li encantaven les princeses i els pèsols, que havien vist el vestit nou de l'emperador? Doncs que descobrim l'univers màgic i especial d'aquest autor universal, que participem en la seva sensibilitat i el seu sentit de l'humor, del seu coneixement de la cultura popular i del seu enginy. Un petit homenatge a l'escriptor escandinau Hans Christian Andersen, que fou sempre un nen gran, on coneixerem detalls i anècdotes de la seva vida i alguns dels seus 150 contes acompanyats amb titelles xineses extretes de les il·lustracions que Arthur Rackman va fer dels seus contes. Doncs ja ho sabeu, animeu-vos.
I després de les notícies, ens toca ja el recull de premis i concursos.
Què us sembla si agafeu paper i llapis i apunteu algun dels premis i concursos als quals podeu presentar els vostres treballs, provar sort i, per què no, guanyar?
I comencem ja amb el vuitè premi Ramon Ferrando Adell de Contes Curts. Poden optar aquest premi contes de tema lliure, Les obres han de ser originals i inèdites i no estar premiades en altres concursos i s'admeten fins a 3 treballs per participant. L'extensió màxima són 6 fulls i s'han de presentar per triplicat, mimografiats o doble espai, per una sola cara, en fi, i sense signar, amb un lema, títol i categoria que participen. Teniu temps de presentar aquests treballs fins al dia 26 de novembre i ho podeu fer a la Ciutat Cultural Sant Josep, que està al carrer 9, número 10, de Jesús, Jesús a Tortosa.
Bé, el següent premi és el 27è Premi Literari Baix Camp per a Joves, Premi Gabriel Ferrater de Poesia d'Òmnium Cultural. El convoca l'Òmnium Cultural del Baix Camp i aquest premi s'otorgarà al millor recull de poemes inèdits presentat per joves poetes d'arreu dels països catalans que no sobrepassin els 25 anys en la data límit de presentació de treballs. S'hi podeu presentar fins al 6 de novembre del 2005 i la seva dotació és de 900 euros i publicació de l'obra guanyadora dins de la col·lecció Escornar el Bou. Si voleu més informació, la podreu obtenir a Òmnium Cultural.
Hi ha un concurs, és el primer concurs de relats breus i històries de Barcelona. És una convocatòria una mica especial, la convoca la revista digital Transversal Web, dintre de la pàgina Any del Llibre i Lectura, que és enguany, ja ho sabeu, i és, els treballs s'han de lliurar a través de, precisament, d'una pàgina web, la pàgina... www.bdebarna.net. Aquest concurs és obert a totes les creacions literàries de format curt, és a dir, microrelats, contes, poemes, etc., que tinguin la ciutat de Barcelona com a referent o escenari. La selecció màxima són 5.000 caràcters i els textos han d'estar escrits en català o en castellà. Teniu temps fins al dia 30 de novembre per presentar aquests treballs i, a més, la dotació també és una mica especial. És un viatge per a dues persones a Lisboa i un lot de llibres. Hi haurà un segon premi per votació popular.
Bé, el següent premi és un premi de prosa, Terra de Fang. El convoca la Casa de Cultura de l'Ajuntament de Deltebre i poden optar a aquest premi narracions inèdites de tema lliure i no hi ha cap límit d'edat per als participants. S'hi podeu presentar fins al 15 de novembre del 2005 i la seva dotació és de 600 euros.
I en conjunt, els Premis Lambda 2005 de Narrativa Breu. S'han de lliurar els treballs al Casal Lambda, que està al carrer Verdaguer i Callis número 10 de Barcelona. L'objectiu d'aquest concurs és premiar i fomentar la creació i difusió de narracions breus de temàtica gai o lèsbica que contribueixin a la normalització social del fet homosexual. L'extensió és de 5 a 10 pàgines de format DIN A4 i els treballs han de presentar per septuplicat i escrits en Word a doble espai i amb lletra de mida 12. Teniu temps fins al dia 11 de novembre per presentar aquests treballs i hi ha 500 euros de dotació més la possibilitat de publicar la narració guanyadora.
Bé, el següent premi és el Ramon Ferrando Adell de Poesia. El convoca la Societat Cultural i Ecologista Sant Josep de Tortosa. Poden optar aquest premi obres de poesia originals i inèdites i el termini de presentació dels treballs és fins al 26 de novembre del 2005 i la dotació és de 300 euros, un lot de llibre i un diploma. No patiu si hem anat massa de pressa a l'hora de dir-vos els premis. Ja ho sabeu, si no heu tingut temps d'apuntar-vos-els, demà diumenge repetirà el programa a partir de les 6 de la tarda.
I si no, sempre us queda la possibilitat de telefonar-nos i preguntar-nos directament i també us farem arribar aquesta informació o ja ho sabeu també amb aquesta adreça electrònica que hem donat, la radio@passa.net.
Bé, doncs, i ara passem al següent espai que us hem preparat.
Que és ni més ni menys que la nostra particular recomanació d'avui. El llibre que en podem dir, o que anomenem ja directament el llibre del mes.
Bé, el seu títol és La força de l'optimisme. El seu autor, Luis Rojas Marcos, i l'editorial, Edicions 62.
Avui us presentem un llibre dels que podríem classificar d'autoajuda, encara que personalment penso que és una classificació una mica perquè sí, perquè sempre necessitem classificar els llibres. Perquè en realitat aquest és un llibre que ens convida a l'optimisme i tot això, el que això també comporta. Hi ha un amic meu que sempre diu: lluita contra el que és possible canviar, però no malgastis esforços per evitar l'inevitable. I això crec que, en definitiva, ens vol transmetre també aquest gran psiquiatre que és en Luis Rojas Marcos, que, com ja sabeu, ha estat durant molts anys cap de serveis de salut mental, alcoholisme i drogodependència de la ciutat de Nova York, a més de ser actualment professor de la Universitat de Nova York i patró de la Fundació La Caixa en Afers Socials.
L'optimisme és una força molt potent, capaç d'influir de manera positiva en tots els àmbits de la nostra vida. Per això, aprendre a sentir, a pensar en positiu, és una inversió sumament profitosa que multiplica les possibilitats de viure sans i feliços. En aquest llibre, el professor Rojas Marcos ens detalla els ingredients que diferencien una predisposició optimista d'una de pessimista. Explora les forces que conformen el nostre temperament. Identifica els verins més nocius per a l'optimisme, la indefensió crònica i la depressió. I descriu estratègies de provada eficàcia per tal de fomentar una predisposició optimista.
El llibre està escrit amb un llenguatge entenedor i ens mostra com l'optimisme va més enllà d'una simple actitud i pot constituir-se en una energia que ajuda a conquerir metes, vèncer malalties, resistir desgràcies i relacionar-nos amb els altres sense perdre de vista que també és un bé i una actitud que ens ajuda a nosaltres mateixos a viure més lliures i més feliços. No és ben bé literatura, però a vegades val la pena llegir també llibres que vagin més enllà del simple entreteniment o de la fugida a mons fantàstics i reals, que, per què no dir-ho, sovint també van molt bé. Bona i optimista lectura.
Bé, doncs, després d'aquesta recomanació tan personal que us hem portat, què us sembla si passem a l'aparador?
Aquest aparador ple de llibres que en petites dosis ens conviden a llegir-lo, a saber quines són les novetats editorials.
També per a saber de què van, si ens poden agradar o no, en definitiva, per tenir-ne un tast i posar-vos la mel a la boca.
O el que és el mateix d'un bon llibre al vostre abast. A més, pensant que enguany, i això ho hem dit i no ens cansarem de repetir-ho, és l'any internacional del llibre i la lectura, encara que nosaltres no ho acabem de notar especialment.
Bé, però tot i això, aquí en tenim uns quants que a continuació els comentarem breument.
El primer llibre que us presentem es titula Cartes a un jove poeta. L'autor és el René Maria Rilke i Pro és l'editorial que l'ha publicat. El jove Frank Capus va demanar a Rilke què pensava dels seus versos. La resposta, sincera i atenta, del gran poeta va generar una correspondència que ha esdevingut un paradigma insuperable de reflexió poètica i d'una determinada actitud vital. Com mostren amb claritat aquestes cartes, per a Rilke la poesia és indissoluble de la vida mateixa. Ser artista vol dir no calcular, no comptar, madurar com l'arbre, confiat, sense por que no vingui després un altre estiu.
Bé, el llibre que us oferim ara, i ara que tenim precisament els pescadors revolucionats, penso que amb molta raó, es titula La pesca a Catalunya, i el seu autor és Enric García i Marta Vives, l'editorial Angle Editorial. Amb un recorregut des de l'Alt Empordà fins al Delta de l'Ebre i tenint en compte l'evolució històrica i econòmica del nostre país, la pesca a Catalunya mostra aspectes fonamentals del món mariner, com són els sistemes de pesca i les embarcacions segons les particularitats de la costa i el tipus de pesca. Una visió global d'una activitat primària que és part del nostre entorn i de la nostra història.
El següent llibre es titula Ara parlem nosaltres. L'autora és la Dolors González i ara el llibre és editorial que l'ha publicat. Ara parlem nosaltres ens descobreix què senten els estudiants d'ESO a través de les converses d'una periodista amb joves entre 12 i 16 anys que s'han expressat lliurement, sense cap mena de coacció i que li han explicat què pensen dels adults, de les drogues, del sexe, del racisme, dels estudis, del primer amor, dels amics. Tot una guia per entendre el món adolescent. Una de les frases del llibre diu: amb les meves amigues ens ho expliquem tot de sexe. Si fem alguna cosa amb el nòvio, ens truquem per telèfon i ens ho expliquem de seguida. Cosa que potser amb els pares segurament que no deuen fer.
No, segur que no. Bé, el següent llibre és Bon Profit, manual del caníbal. El seu autor és Carlos Balmaceda i l'editorial Roca. Bé, és una història, història i gastronomia són alguns dels trets més destacats d'una novel·la plena de perversions i d'enigmes sense resoldre. Manual del caníbal ens relata els esdeveniments tràgics de César Lombroso, un nadó que es queda orfe heretant un magnífic restaurant anomenat El Almacén, situat a la ciutat de Buenos Aires. Allà, el protagonista descobreix el manual de cuina dels Mars del Sur, un llibre de receptes refinades capaç d'aconseguir el plaer i la felicitat, a més de conquerir els paladars més selectes. Els salts temporals cap al passat ens apropen a la nissaga familiar des dels seus inicis. Els fundadors del restaurant, Luciano Ludovico Cagliostro, són dos germans autors del manual que acaben d'arribar d'Itàlia i que moren tràgicament i de manera sobtada. A partir d'aquest entramat, el destí continua acarnissant-se amb els seus descendents. Fills, nets i besnets, propietaris successius del restaurant, veuran com l'atzar els anirà rebassant la vida en tràgiques circumstàncies, afusellaments, assassinats, incendis, accidents de trànsit. Aquest plantejament inicial és aprofitat per Carlos Balmaceda per relatar els fets polítics i socials de l'Argentina durant tot el segle passat, a la vegada que van apareixent extenses cròniques de les dues guerres mundials.
El següent llibre es titula El franquisme i el Barça i el franquisme. I això que estem aquests últims dies està molt de moda, perquè ja sabeu que Major Alejandro Echeverría, aquest directiu que estava, era membre de la Fundació Francisco Franco, doncs ha tingut molt que veure. Doncs bé, una miqueta aquest llibre el que intenta és precisament per què amb l'Alejandro Echeverría ha passat tot això. Es titula El Barça i el franquisme. L'autor és el Carles Santacana i Mina és l'editorial que ha publicat aquest llibre. El Barça i el franquisme, crònica d'uns anys decisius per a Catalunya, 1968-1978, és una crònica social i esportiva d'una dècada intensa de la nostra història. Un temps en què els conflictes socials saltaven a la gespa i els mals arbitratges generaven tempestes polítiques. Una història de gols i identitat nacional. És una clau per entendre per què al Barça li diuen que és més que un club.
Bé, Quadern de Bagdad és l'altre llibre, el seu autor Salam Pax i l'editorial La Magrana. Al setembre del 2002, un jove iraquià, autoanomenat Salam Pax, va començar a penjar a internet unes cròniques sobre la vida diària a Bagdad, els dies previs a l'atac i durant la posterior ocupació del seu país. El dietari, crític amb el règim i amb els invasors, va esdevenir un testimoni extraordinari de l'expectació, el ressentiment, la perplexitat i el terror que han viscut els iraquians.
I fins aquí l'aparador d'avui. I com qui no vol la cosa ja, comencem a arribar al darrer apartat del nostre espai.
Si sou seguidors del Trasbarrat, de fa temps, ja sabeu que em refereixo a la llista dels llibres més venuts durant el darrer mes.
Tenim dues llistes, les llistes de ficció, és a dir, novel·la, narrativa, poesia, i les de no ficció, que són llibres d'assaig, periodístics, estudis, etc.
Bé, doncs, començarem pels llibres de no ficció.
I tenim que en el lloc número 7, el llibre es titula Ja som aquí, històries del tripartit, que el Pere Cullés és el seu autor i Edicions 62 qui l'ha publicat.
Bé, i el número 6, L'illa dels cinc fars, de Ramon Cortés.
En el lloc número 5 tenim La saga dels Maragall, Vicenç Bataller és el seu autor i l'Esfera Editorial que l'ha publicat.
I en número 4 tenim Les barbaritats de la Cope, de A. Bioque, i Ara Llibres és qui el publica.
En el lloc número 3 tenim un llibre que hem presentat avui a l'aparador, El Barça i el franquisme, de Carles Santacana, i que l'editorial Mina ha publicat.
I en el número 2, Anys de plenitud, de Mebrogi, d'edicions 62.
I en el lloc número 1, un llibre mediàtic, és Caçadors de bolets, diversos autors, l'editorial Magrana és qui l'ha publicat, i ja sabeu doncs, de què deu anar això de Caçadors de bolets.
Bé, la llista dels llibres de ficció tenim en el nombre número 7, La dona justa, de Semaray, i Edicions 62, qui l'ha publicat.
En el lloc número 6 tenim el títol del llibre, es diu Home lent, l'autor J.M. Coetzle, i Edicions 62, qui l'ha publicat.
Bé, en el nom número 5 tenim Heretaràs la Rambla, de A. Bosch i l'editorial Planeta.
En el lloc número 4, El Zahir, és l'últim llibre del Paulo Coelho, i Proa és l'editorial que ha publicat aquest llibre.
En el número 3, L'historiador, de A. Costova, edició 62.
En el lloc número 2 tenim Tokyo Blues, és un llibre també molt interessant per conèixer la història del Japó actual. El Murakami és el seu autor i Empúria és l'editorial que ha publicat.
Bé, i en el lloc número 1, com a llibre de ficció tenim Pandora al Congo, de A. Sánchez Pinyol, i La campana és qui el publica.
I fins aquí, doncs, l'espai d'avui.
Bé, esperem que us hagi agradat. Aquesta, si més no, està la nostra intenció.
Ens tornem a trobar per la Fira de Sant Andreu.
No falteu a la cita mensual del Trasbarrat a la vostra emissora.
El control tècnic, qui ha estat fent-nos la feina tècnica de connexió i gravació, el Vicenç Bull, sense el qual això, aquest programa tampoc farà possible.
Hem preparat, realitzat i presentat aquest programa l'Agustí Massip
i l'Àngels Martí.
Com dèiem, la propera cita serà la Fira, el dia 26 de novembre, a les 12 del migdia.
Esperem proposar-vos una de les novetats que hem estat pensant en aquest espai i que algun dia suposo que començarem a fer.
Bé, doncs, ara ja us deixem amb l'informatiu de Ràdio Falset.
Adéu-siau.
I bon dia. Uba buyebo yeja banongeko yeja bane nyumba yeja mapesu yetembiso yeja yesu masosi zashina yeja.